Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
De l'entrevista avui, Mercè Conesa, tinent d'alcalde de territori de l'Ajuntament de Sant Cugat, per parlar diversos temes que afecten a la seva àrea i a la vida política en general de Sant Cugat i del nostre entorn. Avui amb molts temes d'actualitat, bàsicament en el Parlament. Avui tenim l'aprovació de la nova àrea metropolitana de Barcelona, que això tindrà un impacte sobre nosaltres. Tenim un tema de toros també, que som expectativa mundial. O sigui, mai havíem vingut tantes televisions al Parlament de Catalunya. O sigui, els toros hauran servit perquè sàpiguen que existeix el Parlament de Catalunya, és un gran què. Però també volíem parlar de temes com l'habitatge, el fet de que l'Estat hagi suprimit part de les subvencions a l'habitatge públic afectarà de manera decisiva també l'esdevenir de l'habitatge públic a la nostra ciutat, i d'aquesta gran modificació de PGM que es va aprovar en el darrer ple municipal, potser la més gran de la història de la ciutat, per salvar el tema de les zones verdes, que en tan males situacions va deixar el Pla General Metropolità el 1976. Bueno, d'això i d'altres coses parlem amb Mercè Conesa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Doncs, no sé, podem començar per això de l'actualitat. Vostè mira les corrides de toros o no?
No
les mira.
No les mira.
I si ara vostè fos avui en el Parlament i li toqués votar, què votaria?
A veure, crec que a Sant Cugat ja ens vam pronunciar sobre aquesta qüestió.
Ja,
precisament l'alcalde Recoder ens va donar llibertat de vot. I en aquest cas, doncs, jo vaig votar en contra.
Per tant, també votaria avui en contra de l'existència de les corrides de toros. Per una qüestió de patiment dels animals, per una qüestió d'ètica animalística.
Jo crec que bàsicament és per això, no? Per un tema de patiment de l'animal. Entenc, doncs, que al final les corrides poden, els que les defensen poden eximir, doncs, el valor cultural o tradicional que reflexa, doncs, la història dels pobles mediterranis, però hauríem d'eliminar, doncs, el patiment de l'animal.
Bé, doncs ja sabem una cosa. Una altra cosa, avui s'aprova amb tota seguretat, perquè hi ha un acord amb tots els partits, l'àrea metropolitana de Barcelona, la renovada àrea, que no té res a veure amb aquella d'himne i, vaja, i una administració, sinó que està més adreçada a la confederació de serveis, diguem, no? Quines virtuts té, amb què ens beneficiarà el ser una ciutat integrada en aquesta nova àrea de Barcelona? Metropolitana.
Bàsicament, jo entenc que l'àrea metropolitana és una realitat, i per tant, al voltant de la capital de Catalunya, de Barcelona, s'integra tot un conglomerat de ciutats potents, amb iniciatives importants, amb dinamisme, amb comerç, amb un urbanisme que es comunica d'un municipi a un altre, i per tant, tota aquesta capacitat que tenen aquestes ciutats de forma conjunta poden fer, doncs, una gran Barcelona i una gran Catalunya. I estem parlant, doncs, d'àrees metropolitanes que estan funcionant al voltant de les grans capitals europees, a les que en aquest moment encara no ens podem comparar, però hauríem d'iniciar aquest camí. què implica a efectes pràctics i pels ciutadans? Bé, ha d'aplicar, ha de comportar pels ciutadans que els hi prestem millor els serveis. Al final, en definitiva, és això. És a dir, si els serveis de, doncs, de tractament de residus els fem conjuntament tots aquests municipis i, per tant, tot això ens surt més barat, és un benefici que obté al final el ciutadà i la butxaca del ciutadà. Per tant, la idea... Quin ha de ser? Doncs que aquesta àrea metropolitana mancomuni, presti de forma conjunta una sèrie de serveis, es beneficiï d'unes economies d'escala i, per tant, faci que tots aquests municipis siguin més competents.
Però aquí hi ha sempre el tema d'un cert desequilibri entre Barcelona i el reste, no? I que Barcelona a vegades s'ha marcat com a centre, els seus espais, i la resta de municipis són la perifèria, no? Aquí podrem explicar, tenim una línia de Renfe, però era el tren nuclear, perquè no volia l'alcalde Serra que passés per Barcelona, no? I casos d'aquests, abocadors, tota una sèrie de coses que en tenim molts, que sembla que hi ha un pati a darrere i després Barcelona, no? Això canviarà en aquesta àrea metropolitana?
Això ha de canviar. Jo crec que això ha de canviar i crec que, bé, que Barcelona ha de fer la seva reflexió per entendre que els municipis del voltant no som competidors, sinó que som aportadors perquè aquesta capital tingui més èxits, pugui dinamitzar més, pugui liderar més. Per tant, això ha de canviar. Ara tenim una realitat que és el territori que tenim i aquesta realitat física orogràfica és la que marca que hi hagi alguns peatges que estem pagant als municipis del voltant de Barcelona i que Barcelona no paga. Amb això també Barcelona ha de contribuir. I ha de contribuir no només econòmicament, que ho fa aportant diners a l'àrea metropolitana, sinó també políticament.
Que es vegi, que es noti, no?
Exacte, que es noti.
Perquè recordo ara un debat que hi va haver-hi al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en presència de l'alcalde i altres alcaldes metropolitans i també era organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i l'alcalde va fer un símil, diu, per mi el centre de l'àrea metropolitana és el Pirulí. I des del Pirulí aquest és el centre, i des d'aquí hem de tenir la visió global, no? I en canvi, des de l'Ajuntament de Barcelona van donar una altra metàfora, la de les xemeneies de, com es diu aquest poble?
Sant Adrià.
De Sant Adrià. O sigui, són dues maneres molt diferents d'entendre això. Una situada ben bé a una cantonada i una altra a un centre més real geogràficament i que té unes implicacions, no?
Sí, sí, efectivament aquesta visió diferent hi és una visió que s'ha posat de manifest en diverses vegades. Jo he sentit dir a l'alcalde Recoder moltes vegades que hi ha vida intel·ligent després de Collserola i per tant sí que és cert que municipis de l'àrea metropolitana ens hem notat en determinades ocasions menys tinguts per la voràgine aglutinadora de Barcelona.
Hi ha un aspecte que es vol incorporar ara i que he vist que el nostre alcalde, o Sant Cugat, diguéssim, l'aportació que ha fet Sant Cugat en el debat últimament en l'àrea metropolitana, vostè ha participat també amb el senyor Santa Cana, diguéssim, ha estat amb un concepte de promoció econòmica que no era previst. O sigui, aquí es parla de mancomunar serveis, de la recollida d'escombraries, de transport, diverses coses, però el tema de promoció econòmica no s'havia plantejat i s'està plantejant ara i que ha de recollir per promocionar globalment l'àrea. Globalment vol dir totes les empreses de la zona i també la captació d'empreses per la zona, no? Com un punt clau d'aquesta nova àrea.
Exactament, aquest és un punt clau. De fet, fixeu-vos si hi havia mancança en aquest tema que des de Sant Cugat, conjuntament amb Cerdanyola i Rubí, es va crear el centre d'innovació, l'Innovation Triangle Center. Penseu que aquesta idea de conglomerar els diferents territoris i posar una oferta interessant per a empreses que vinguin a situar-se just en aquesta cruïlla de viària d'autopistes i que per tant tinguin unes possibilitats logístiques de comunicació, de connexió amb l'aeroport, amb el port, això des de Sant Cugat es va impulsar conjuntament amb els municipis del voltant. Això ens arriba anys més tard amb una idea promoguda a través de la Generalitat de Catalunya, que copia fins i tot el nom. És a dir, per aquelles casualitats, li diuen el Triangle d'Innovació de Barcelona en comptes de Catalunya.
Aquí havíem dit Catalunya, no?
Aquí havíem dit Catalunya, sí. Doncs allà es diu Barcelona. I llavors veuen que això és una gran oportunitat.
El bit i el cit.
Exactament. Llavors, el que vull dir és que no guanyarem o no sumarem si no tenim aquesta visió global. I el que hem notat nosaltres des de Sant Cugat és que mancava aquesta visió global.
Mm-hmm. Bé, anem ara a temes que també tenen efectes en aquí, perquè el seu origen està precisament en el Pla General Metropolità, estem allà en territori, que va agafar tot uns municipis, que no sé quants són, 23, em sembla...
27.
O 27, que no són els mateixos de l'àrea, no? L'àrea són 34, no coincideix, però vaja, el Pla General Metropolità ens va col·locar, perquè a Barcelona hi havia interessos, encara estàvem a la Barcelona de Porcioles, de que allà a zones verdes res, s'havia d'ocupar tot, i per tant les zones verdes ens van venir aquí, i on n'hi havia més era Vall d'Oreig, i ara doncs el sol ha pujat, els propietaris volen i tenen dret a recuperar aquest sol, fer-se públic, però els hem de compensar. I davant de la factura que ens podria venir d'uns 22 milions d'euros, vostè proposa una gran modificació d'aquest PGM fent unes caramboles difícils i que solucionen uns quants problemes. No sé si això sortirà tot de cop, de moment ja està caminant, no? Però ens pot tornar a fer pedagogia d'això i explicar-nos-ho més bé?
Sí, efectivament, com dèieu, el Pla General Metropolità estableix doncs uns estàndards de zona verda per habitant o per població. Què passa en el moment en què s'aprova el Pla General Metropolità o es planteja? Doncs que hi ha ciutats que no poden complir, ciutats d'aquesta àrea metropolitana, que no poden complir amb aquests estàndards dins el seu terme municipal. Per què? Perquè són molt denses, no només Barcelona, podríem trobar d'altres de tota la zona de Barcelona, que són doncs, ciutats que els hi és difícil complir aquests estàndards. Què es fa? Atès que el Pla General del 76 abasta aquests 27 municipis, aquests estàndards es calculen en general per tots aquests 27 municipis i es col·loquen doncs, a les zones verdes a termes municipals diferent dels municipis que no poden complir l'estàndard. Però en general, en global, l'estàndard es compleix. Això, diguéssim, està molt bé, però evidentment configura un model d'àrea metropolitana on hi ha uns municipis molt densos, d'altres no tant, i els que no són tan densos i per tant tenen menys recursos econòmics han de pagar a aquestes zones verdes, perquè a més el Pla General no estableix cap sistema de gestió, és a dir, el Pla General no diu que l'àrea metropolitana tindrà les competències d'expropiar aquestes zones verdes i per tant a través de les aportacions que fan els municipis a l'àrea metropolitana.
En això que aprovem avui de l'àrea metropolitana s'introduiria
això? Efectivament, amb això que s'aprova, amb la llei que s'aprova avui, s'introdueix aquest mecanisme de gestió, que això seria molt bo. Per què? Perquè ens permetria alliberar, diguéssim, aquesta hipotètica factura, que és un tema que jo també vull explicar. No és que en aquest moment la ciutat de Sant Cugat tingui aquest deute, ni molt menys. És que preveient, és a dir, nosaltres el que intentem fer és una tasca de preveure el que ens ve en el futur. I preveient la inèrcia de les sol·licituds d'expropiacions que ens estan fent els particulars, amb tot el dret, si es demanessin totes i cadascuna d'elles, la factura seria doncs d'aquest muntant.
I, clar, com que vostè va dir en el ple que hi hauria podríem arribar a una suspensió de pagaments de l'Ajuntament, va espantar, però estàvem parlant d'una projecció.
És una projecció,
si això
exacte.
Es posés, si tots els propietaris de cop demanessin rescabalar-se, diguéssim,
exactament.
I per tant sol·licitar una contrapartida monetària a l'expropiació de la zona verda. Tot això, si ara amb l'àrea metropolitana, per tant, si entrés, quan això funcioni, vol dir que pagaríem la nostra part proporcional, però no tota la factura.
Exactament,
no?
Exactament. Aquesta és la idea.
Aviam,
és a dir, fent-se corresponsables tots els municipis de l'àrea metropolitana de tots els estàndards urbanístics que tenim conjuntament. I per tant, com som una àrea que ens hem de dinamitzar conjuntament, també pagar les factures conjuntament.
Però vostè es vol curar en salut i vol tirar endavant un pla de salvament generalitzat i passi el que passi a tenir-ho arreglat, no? I de fet això és el que va presentar i amb un acord amb el Partit Socialista i amb acords puntuals o a l'espera de més informació dels altres grups, no?
Sí.
Amb unes combinacions que potser no s'acaben de comprendre en Can Busquets i Can Montmany, com juguen aquí?
Bé, bàsicament, en el moment en què nosaltres plantegem i iniciem aquest camí, que no sabem si reeixirà, però iniciem aquest camí de la modificació de les zones verdes, en el moment que traiem zones verdes a la ciutat, n'hem de recuperar i n'hem de compensar el mateix que traiem. Per tant, el que fem és utilitzar dos grans finques i passar-les a zona verda, de forma que les preservem, és a dir, l'objectiu prioritari és la preservació, i per tant les utilitzem per garantir que Sant Cugat no perdem aquest estàndard de verd, que l'àrea metropolitana no perd l'estàndard de verd, i el verd es col·loca de forma correcta, és a dir, a la falda de Collserola i no doncs, al mig de la ciutat.
I per això aquests canvis, diguéssim, i després també ha generat un cert dubte la compensació directa que tindrien les propietats de Can Busquets i la propietat de Can Montmany, que seria d'uns 6.000 metres quadrats edificables, no?
Exactament, exactament. És a dir, la compensació, bàsicament, nosaltres l'hem basat en el cas de Can Busquets, amb un metre amb un metre de sostre per cada 30 metres de sòl que se'ns aporta de finca. I, per tant, aquesta seria la compensació, que això arribaria a ser, no arribarien a 4.000 metres quadrats edificables. Per tant, si ho dividim entre 100 metres que té un habitatge, serien 40 habitatges que s'enduria la propietat de Can Busquets a canvi de donar doncs, tota la finca i de passar-la a zona verda. Crec que és absolutament assumible.
40 i Can Montmany?
I Can Montmany seria aproximadament el mateix.
Sí. Molt bé. Deixem aquest tema perquè una de les, bueno, dels grans treballs, diguéssim, ja iniciat ara fa 20 anys, no? de l'àrea de territori està l'habitatge públic, amb l'empresa Probusa. Ens trobem ara en una situació complicada. S'està fent un estudi de futur. Com està aquest estudi? I a la llum també de com està la subvenció per fer habitatge, que ahir la ministra va anunciar que el retallava per totes bandes, cosa que ens acabarà afectant i ja es va denunciar en el seu dia.
Sí.
Però com tenim l'estudi i cap on anem en aquesta qüestió?
Sí, a veure, el pla local d'habitatge està gairebé enllestit. Tindrem a punt la fase de participació ciutadana pel mes d'octubre i, per tant, estem en aquest moment ja tancant les primeres conclusions per orientar les necessitats d'habitatge futures de la ciutat. Evidentment, ens preocupa moltíssim l'anunci que ha fet el Ministeri. Per què? Perquè Sant Cugat ja fa uns anys va fer una aposta claríssima per l'habitatge de lloguer. És a dir, a reduir o a deixar un percentatge d'entre un 30% d'habitatge de venda i un 70% anar al 70% d'habitatge de lloguer a la ciutat. Per quins motius? Perquè el creixement de la ciutat està acabat, perquè la venda ens fa que traslladem aquest patrimoni a mans de tercers, en canvi, a través del lloguer mantenim aquest patrimoni en el municipi i podem orientar les polítiques d'habitatge, perquè podem orientar doncs, els col·lectius que en un moment determinat poden necessitar aquest habitatge. Clar, el fet que les ajudes de lloguer s'hagin congelat i s'hagin doncs, anul·lat ens posa en un altre escenari, perquè el que no pot fer el municipi és perdre diners amb la política d'habitatge, que a més no és una política pròpia municipal, és a dir, és una política de competència estatal i de competència de la Generalitat. Per tant, ens obligarà a reorientar la política d'habitatge, a incrementar la venda una altra vegada, amb les condicions que tenim, però sense cap mena de dubte el que no podem posar en perill és l'equilibri econòmic de l'empresa o de la societat d'habitatge.
Per tant, les properes promocions orientades gairebé segur cap a la venda?
És una possibilitat.
És una possibilitat. No està clar.
No, el 30 de setembre hi ha Consell d'Administració, que recordo que estan representats tots els partits polítics en el Consell d'Administració, és un dels temes que s'haurà de discutir, posar sobre la taula, veure com totes les forces polítiques veiem doncs, la qüestió.
Mm. Per últim, ja se'ns acaba el temps, senyora Conesa, però aquests dies està sortint vostè als diaris, comentaris aquí mateix, aquí a la casa, les tertúlies, la citen a vostè com a successora de Lluís Recoder, si és que Lluís Recoder deixa l'alcaldia, o sigui, tot són hipòtesis i suposar. L'incomoda tot aquest debat sobre la seva persona?
No. M'incomoda, són hipòtesis, jo crec que, bé, que és normal doncs, que la gent parli d'aquestes qüestions, però jo el que diria és que tenim en aquest moment un alcalde al capdavant de la ciutat que està fent una gran tasca i que per tant aquestes hipòtesis en aquest moment doncs, no tenen... Doncs més que això.
Que ser hipòtesis. Però clar, la hipòtesi és de que el seu partit guanyi unes eleccions, de que tinguin govern, de que el
han de passar
Recoder,
moltes coses.
Sí, clar, que el senyor Recoder
passi
a formar part d'aquest govern, per tant que hi hagi una certa incompatibilitat d'estar en el govern de la Generalitat i l'alcaldia, i que hi hagi d'haver-hi un canvi en l'alcaldia, etc, etc. De totes maneres, vostè aquests dies sent escalf i suport de la gent del partit, de la gent que la coneix, com se sent amb tot això?
A veure, jo em sento molt tranquil·la, crec que aquests són temes que són delicats de parlar-ne, crec que la decisió està en mans de la militància, jo em dec a un partit, a una militància, i ja vaig dir a la darrera assemblea que estava doncs, a disposició d'aquesta militància. A partir d'aquí, com que tot són hipòtesis, jo crec que bé, ja es veurà.
Ja anirem parlant.
Exacte.
Moltes gràcies, senyora Conesa, per acompanyar-nos avui a l'entrevista del dia aquí a Cugat Ràdio. Gràcies.
A vostès, gràcies.
L'entrevista.